Dins d'aquest llibre de records de 40 amics de Pasqual Maragall que aboquen 40 moments inoblidables, tot d'una hi surt la, com ho podríem dir, filla de Pasqual Maragall, l'arquitecte Bet Galí. Benvinguda, Bet Galí.
Bona tarda.
Bona tarda. En l'ambient professional se't deia així, filla de Pasqual Maragall.
Filla professional.
Sí, sí, sí.
Filla professional.
Tampoc tenia cap edat, això és cap edat. Seria allò, un pare joveníssim. I per què? Per què?
Bueno, perquè tota una generació d'arquitectes vam començar a treballar, diguem, de la mà de quan el Pasqual era alcalde.
Ah, sí?
I com va ser aquella època que es van fer tantíssimes coses a Barcelona en quant a urbanisme i en quant a arquitectura i espais urbans, doncs nosaltres estàvem allà formant l'equip aquell, l'equip de dels 10, dels 10 pencils, que deien.
10 pencils.
Los lápizos de oro.
Sí, que bons.
Que ho deien una mica irònicament,
gold,
em sembla.
Clar, ten gold, hauria de ser...
Ten gold pencil, exacte.
Clar, molt
sí,
bé.
Sí, ens ho deien en anglès com per...
Que no, perquè la cosa la llavors cosa, lia...
Però em sembla que ens ho deien una mica els funcionaris antics, els de predemocràtics, una mica així com amb...
Amb distància.
Amb una mica de distància, marcant distància, sí.
I havíeu de canviar, dius, expliques al llibre, el color gris del franquisme. Això portat a la ciutat, què era? Canviar què?
Mira, el que va ser més important va ser els espais públics, perquè durant el franquisme l'espai públic, o sigui, l'espai privat sí que comptava molt, o sigui, vinc a fer promocions d'habitatges i coses d'aquestes, però l'espai públic estava totalment abandonat, o sigui, no ens en recordem, els que vam viure aquell canvi d'època, no ens en recordem gaire, però la ciutat estava francament, des del punt de vista d'espai col·lectiu, que és l'espai on transita la gent, estava molt abandonat, i les façanes, jo recordo, Barcelona era grisa.
Grisa i fosca.
Les
feines
de les cases eren totalment grises.
Què havies de fer? Quin encàrrec tenies? Places, arbres, paviments, és que estic mirant, parcs, fonts, bancs...
Sí,
què vas haver de fer?
Des del més petit,
sí,
des de situar un banc en el punt estratègic perquè poguessin asseure les veïnes d'aquella...
Digue'm un banc que vas col·locar. Clar, que aquí posarem un banc.
A l'avinguda, aquella avinguda de la Zona Franca i el carrer del Foc, cantonada carrer del Foc. Mira, és un...
És per Montjuïc, eh?
Un raconet, sí. Està per a baix de Montjuïc, diguem.
Sí, sí,
sí. Doncs el passeig de la Zona Franca que uneix la plaça Cerdà amb tot el tema de la Zona Franca.
Allò és un espai difícil, no? Era un espai difícil.
Sí, no, però el banc aquell que vam posar, que va ser el primer que vaig fer, era una cantonada. I era un banc que demanaven les veïnes, senyores velletes, que no tenien allà on
lloc
seure.
On seure, eh?
I aleshores, des del Servei de Projectes Urbans, nosaltres estàvem molt en contacte amb els districtes, cada arquitecte teníem un districte assignat, jo tenia Sants Montjuïc, i allà doncs, estàvem molt, molt en contacte amb la gent. I ens van demanar que, sisplau, posessin bancs. I sí, és la cosa més petita que he fet a la meva vida.
I la més grossa...
Però la que em sento més contenta.
La més grossa a Montjuïc, no? Diríem,
sí,
canviar.
Sí, després va haver tot el tema Montjuïc. Bueno, sí, sí, sí.
Però vaja,
la cosa va anar creixent.
Vaig a pams, eh? Antics escorxadors propers a la plaça Espanya.
Sí.
Com els vas canviar?
Bueno, jo estava catalogat de parc urbà i
sí?
Quan es va decidir que l'escorxador de Barcelona marxava fora de la ciutat, perquè estava al centre de la ciutat i era un autèntic desastre, es va fer un concurs, el vam guanyar i el vam construir.
Molt bé.
Així.
Amb l'estàtua aquella de Joan Miró, que el propi Joan Miró,
Joan Miró que
va arribar a veure.
I tant. Vam anar el Joan Miró, la seva dona, la Pilar, i nosaltres, i els que estàvem fent tot allò, per decidir quina alçada tenia que tenir, perquè la primera vegada que Miró feia una escultura tan alta i tan gran. Per tant, li vam muntar com una bastida perquè ell tingués una idea de lo que eren 10 metres, 20 metres, 22, i de sobte es va sentir una veu de darrere de Joan Miró que deia: "Aquí, Joan, la doña Pilar."
Oh, que bo, això. La Pilar dient: "Aquí,
la
doña Joan."
La doña Pilar va dir: "Aquí, 22.
O sigui que l'alçada de l'estàtua és obra de la Pilar.
La senyora Juncosa, la senyora Miró, va decidir que tenia que estar...
I en Joan què va dir llavors?
Va dir, si ho diu la Pilar, endavant.
Esclar, ja ho vaig veient, eh? A veure, et vas encarregar de les àrees olímpiques de Montjuïc, la Diagonal i la Vall d'Hebron. Com va anar tot això?
Bueno, això era quan després de l'Ajuntament, que és el servei aquest de dipòsits urbans, vam fundar l'IMPU, que es deia, Institut Municipal per la Promoció Urbanística, pel 92.
Molt bé.
I des d'allà, doncs, cada un tenia una tasca. Aleshores, jo coordinava una mica tot el que passava a les quatre àrees olímpiques des del punt de vista de les obres, diguem, d'urbanització i més que de les quatre, de fet, de les tres, perquè Villa Olímpica ja tenia el seu propi organisme,
sí,
que era Bossa, no? O sigui, ja tenia el seu propi organisme i, per tant, des d'allà on estàvem, poca cosa, vull dir, no, nosaltres no ens tocava, diguem.
I, a més, allà em vas trobar amb l'Oriol Buigas.
Sí.
Que us vau entendre molt bé, amb tot el sentit ampli de l'expressió.
Amb tot el sentit més ampli.
Sí, no?
I després... Tot el que us pugueu imaginar, doncs tot.
Tot i més.
Tot i més.
I fins avui.
Fins avui.
Sí, molt bé. I continua.
I continua.
Com a parella.
Continua.
A veure, me'n vaig agafar algun espai, com, per exemple, el fossar de les Moreres.
Sí, de la Pedrera.
Ai, perdó, el fossar de la...
El fossar de la Pedrera, perquè hi ha el fossar de les Moreres, que està a Santa Maria del Mar, i després el fossar de la Pedrera, que això va ser una dèria del Pasqual, precisament, que era un lloc totalment abandonat on, després de la Guerra Civil, diguem, es van enterrar molta gent allà.
Molts... Amagat de la resta del cementiri de Montjuïc, eh?
Totalment amagat, amb un racó era una antiga pedrera, i era una cosa que ningú es podia imaginar que allò existia, no? A dins de tot l'àmbit del cementiri de Montjuïc.
I allà veig que es feia servir com a fossa per als pobres.
Sí.
I s'hi tiraven,
sí,
en una època
ser...
els cossos,
exacte,
no? Dels que havien afusellat durant el franquisme.
Exacte. Allà hi ha 15 metres d'enterrament de cossos, eh? 15
que bèstia, metres. Eh? La majoria al Camp de la Bota, dius, eh?
La majoria al Camp de la Bota, els afusellats del Camp de la Bota, els portaven allà i els tiraven en aquest sot. Era un gran sot, però era una pedrera. I després de la guerra va ser fossa comú.
5.000 persones es calcula que hi ha,
sí,
enterrades.
Sí.
I com li vas poder donar la volta en el fossar de la Pedrera?
Bé, aviam, jo ja comptava amb una cosa, la pròpia naturalesa m'estava donant un escenari bastant impressionant, perquè una cantera sempre és com molt impressionant, perquè és una manera de cavitat en la muntanya, no? I per tant jo comptava amb això i l'únic que vaig fer és respectar molt el que jo em trobava com a naturalesa, que era la cantera,
sí.
I després jo recordo una frase de Pasqual que sempre m'ha quedat gravada i l'he fet servir sempre, que és dir, al tanto... que els arquitectes moltes vegades us carregueu la primera impressió que hem tingut al venir aquí a visitar aquesta cantera,
sí, sí.
M'agradaria que això, després del projecte, seguís sent un lloc emocionant. I això és molt difícil pels arquitectes, perquè els arquitectes de seguida se'ns en va una mica la mà. I moltes vegades se'ns en va mica massa i llavors els espais els transformem massa. O sigui, hi ha vegades que sí, que és convenient transformar-los. Però en aquest cas, realment, es tenia que mantenir aquella emoció tremenda que vam tenir, una emoció profunda que vam tenir quan vam anar entrant a poc a poc en aquell sot, en aquella mena de cavitat, i recordo que va dir això, va dir s'ha de
un lloc de respecte
rehabilitar,
a la memòria,
exacte,
dius, però que s'ompli de vida. I vau posar-hi una capa de gespa?
Els vam posar, sí, simplement a sobre dels grans enterraments, diguem, d'aquesta capa immensa d'enterraments, vam posar com una mena de manta verda, jo sempre deia una manta que cobria tots els cossos que ja estaven enterrats. I no vam voler fer pràcticament, o sigui, molt poca cosa, vam comptar molt amb el propi espai que ens parlava molt d'aquesta emoció que volíem conservar.
Llavors vau reconstruir l'entrada amb pedres irregulars que obliguen a que quan s'hi va s'hagi de fer un pas, no?, lent, una mica difícil, com recordant també els passos que havien hagut de fer els familiars que havien visitat la fossa amb dificultat. Segurament els nostres oients la tenen present, perquè després s'hi va traslladar el cos del president Lluís Companys, on cada any, el 15 d'octubre, que és el dia que el van afusellar, se li ret un homenatge.
Exacte.
I quines altres coses, quins altres espais que a vegades et pares sola i t'il·lusiona recordar que vas poder fer?
Bueno, et diré una mala notícia.
A veure.
Una mala notícia. Jo considero que tots els espais, la majoria d'espais que es van fer als anys 80, si els anem a veure ara, se'ns cau l'ànima...
Als peus.
Als peus.
Els 80 i els 90, no?
Sí, 80 i 90, però bueno, 90 van ser les grans obres, diguem. Sí. Però em refereixo a aquests espais que vam estar nosaltres dibuixant i fent allò les maquetetes i construint-los pràcticament.
Com ara quins, per exemple?
Doncs, bueno, moltíssims, carrers moltíssims, a cantonadetes a Ciutat Vella que estaven... O sigui, pensa que la primera dècada, diguem, fins a l'any 90, totes aquestes placetes de Barcelona i tots aquests espais que són molt petits però que acaben siguent, la suma de tots acaben siguent aquesta qualitat que fins ara hem tingut present a la ciutat. Uh-huh. Que passa que jo, últimament, em vaig, per exemple, a l'estació de Sants, sí. A la plaça dels Països Catalans, que havia sigut una plaça...
lluminosa.
Havia sigut lluminosa, havia sigut un referent per tots els arquitectes, havia sigut un lloc realment innovador, i està feta una autèntica... O sigui, s'ha mantingut res. No s'ha mantingut... O sigui, els espais públics s'han de mantenir.
Però quan dius mantenir, a què et refereixes?
Mantenir vol dir doncs, que quan es fa malbé un tros de pedra s'ha de canviar, quan es fa malbé, quan s'han de fer obres, perquè sempre es fan obres sobre... Doncs s'ha de restablir tal com estava. Ah, doncs no... Bueno, i després l'Espanya Industrial ja... L'Espanya Industrial és el que està al costat de l'estació de Sants, que hi ha un gran llac i no sé què. Bueno,
ah, sí.
Doncs no hi ha ni llac, no hi ha ni aigua, tot són porqueries, xiringuilles de... Bueno, és una cosa que és que... Saps allò que dius? No, és que no hi ha ni un espai, o pocs espais dels que vam fer els anys 80 que s'aguanti.
Això és una qüestió...
Per deixadesa.
Ah, dir, no és una qüestió tan pressupostària,
si
no?
De clar,
deixadesa.
Deixadesa dels ajuntaments que han vingut després. Per això el Pasqual el tenim amb un... Perquè realment el que va fer aquest home és un... Bueno,
clar, perquè tu ho expliques, no? Que anàvem amb ell, i això recordo que n'havia parlat, també n'havia pogut tenir l'oportunitat de parlar amb ell, i fèiem una comitiva, i tot d'una veia, això de primera mà, un cotxe aparcat les quatre rodes damunt de la vorera, feia baixar el seu cotxe, anava a mirar de qui era aquell cotxe, pobre que fos d'algú de l'Ajuntament, perquè li cauria tot a sobre, però que tot el que anava veient, que estava mal endreçat a la ciutat, i feia posar una cinta, no? Que
sí,
feia?
Bueno, això era una... De tant en tant agafàvem una mateixa camioneta, una camioneta d'aquestes de l'Ajuntament, de manteniment, d'aquestes que van fent treballs per la ciutat, i pujàvem uns arquitectes de projectes urbans, uns quants, i anava anant pel carrer i de sobte deia, aquell bastó, aquell pal que havia aguantat anys a un, no sé, un semàfor o una senyal o així, i només ara que més...
Ha
quedat el pal. Pues fora, pum, cinteta.
Posava una cinta d'un
color. Ell, personalment, això és el que el va fer, jo crec, gran, diguem, com a alcalde, no? Que estava des de les coses més petites fins a les grans obres i els grans d'això, com els Jocs Olímpics, no? Però inclús era capaç de personalitzar fins a aquest punt la ciutat, que és que li molestaven molt tots aquells objectes que havien anat quedant a la ciutat.
Com els endreços urbans, no?
Sí, era com... Sí, exacte, els mals endreços, totes les restes que queden
coses.
I que ningú s'ha ocupat de treure...
I que ningú mira, formen part... Ja estan allà i ningú s'ho planteja, en principi, no?
Però ell s'ho plantejava. I això és importantíssim. Això sí que és un alcalde.
Això és un alcalde.
I després ja no parlem de les grans obres, clar. I de la idea d'estat, i de la idea d'això...
Les ciutats-estat, no?
Ciutat-estat, la regió mediterrània, o sigui, bueno, era una persona que tenia molta visió.
Heu continuat amb l'amistat tots aquests anys, no?
Sí, bueno...
Amb la malaltia?
Amb una certa... Sí, mira, l'altre dia vam estar a la celebració dels 40 anys dels ajuntaments democràtics.
Sí.
Que estava ella allà, que poques vegades el veiem ara, diguem, perquè... Bueno,
per la malaltia, que abans en parlàvem.
Malaltia.
Sí. Clar, ho diem tots amb un punt de tristesa, no? Perquè és com mantenir la relació...
Tant.
Però, esclar, el mantens amb una persona que no és ben bé la persona que havia estat. Però en la teva vida personal i professional ha estat un puntal, en Pasqual Maragall.
Ha estat un puntal per, no només per mi, per la meva generació, tota una generació d'arquitectes, ja no dic només els que vam entrar a treballar en el tema aquest dels espais públics de Barcelona, a dins de l'Ajuntament, sinó per tots els... la gent que va treballar, o sigui, pensa que és que en aquella època van treballar 240 despatxos d'arquitectura. Això es diu aviat, o sigui, això no ha passat mai més. Mai més. Aquesta generositat, no?, de dir, escolta, hem de fer molta cosa, no treballaran només els nostres, sinó que treballaran tota aquella gent que sabem que són gent competent. I a Barcelona tenim una bona pedrera de gent competent. Pues, que això no tornarà a passar.
Això no tornarà a passar, no se sap mai. Pensa que potser algun dia pot tornar a passar alguna cosa bona. I d'aquella època, què te n'has emportat en el teu bagatge professional? És a dir, per què t'ha servit després a la teva vida, Bet?
M'ha servit per tota la meva vida professional, s'ha fonamentat amb allò, perquè jo m'he dedicat després, ja m'he dedicat als espais urbans, ara ja a tota Europa, vull dir, ara ja he saltat cap a Alemanya, Bratislava, Irlanda, Holanda, bueno, però la meva vida s'ha fonamentat i ara ja estic en un moment en què ja puc dir que sí que és tota la meva vida professional, es va iniciar en aquells anys, els anys 80,
a Barcelona,
amb l'alcalde Maragall. Tota la meva vida, o sigui, la meva vida professional està basada en aquell començament.
I com ho expliques al món, què va representar allò i què ha portat fins i tot en el món arquitectònic, en el món urbanístic d'Europa i del món en general? Què va aportar aquell moment?
El que és més curiós d'això que dius és que moltes vegades només comences a parlar del Maragall i ja tothom ja sap qui és i tothom sap d'aquella Barcelona dels anys 80, la coneix, bueno, sobretot en el món professional nostre.
Sí, sí.
O sigui, no cal ni que ho expliquis moltes vegades, perquè ells pensa que és que Barcelona en aquells anys va ser un referent per moltes ciutats. Moltes ciutats van copiar la manera de fer Barcelona. Això que en dèiem, projectar la ciutat des dels petits espais, no des de grans plans que costen de que s'executin durant anys i anys, sinó començar a millorar la ciutat a través d'una suma de molts petits espais.
Punjarem això, jo me'n recordo anar amb Pasqual Maragall i estar aquells carrers del Raval que no sí. podia respirar i deia, no, això d'aquí anirà fora i llavors aquí quedarà un espai més ampli i quedarà una...
Com la,
una...
Rambla, sí. La Rambla del Raval.
Sí, la mateixa exemple. Rambla del Raval.
Per exemple,
sí, sí,
que però... és una meravella.
Quan... Bet Galí, moltes gràcies per venir avui en aquest temps que volem dedicar també a RAN, que la Fundació Maragall doncs, tiri endavant la seva lluita, també per recaptar diners, per continuar investigant contra l'Alzheimer, amb aquest llibre que heu fet 40 amics de Pasqual Maragall que aboquen 40 moments inoblidables. 41, perquè aquest també ho és. Gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.